la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvingudes, benvinguts un nou diumenge a la veu dels animals i la natura. Tot seguit i en primer lloc us fem, com sempre, un avanç dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el sabies què, les galeries dels ocells, fets i amistats destacables amb els animals i l'entrevista, en què avui hem convidat el David Serra Mitjana, president de la Fundació Fauna, que ens parlarà del projecte que està en marxa per salvar el riu Fluvià al seu pas per la Garrotxa. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran, com de costum, el programa, que finalitzarà amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Maria Sierra, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Notícies en primer lloc aquí a la veu dels animals i la natura, Ràdio Estel. Aprovada la inclusió dels animals als plans de protecció civil per poder ser evacuats en situacions d'urgència. El Ministeri de l'Interior ha aprovat per un reial decret la inclusió dels animals a la norma bàsica de plans de protecció civil per la seva evacuació i rescat en emergències i en catàstrofes naturals. Queden també inclosos en els accidents derivats del transport de mercaderies perilloses i en els que es produeixen en instal·lacions on s'utilitzin determinades substàncies químiques. És una inclusió molt necessària, perquè l'absència de protocols en aquests àmbits feia que fins ara els animals quedessin totalment desemparats. L'ADA i altres entitats ambientalistes i animalistes han estat reclamant de fa temps aquesta problemàtica. La norma precisarà ara de coordinació entre les diverses administracions i autonomies per unificar els criteris i objectius de protecció i evitar les contradiccions entre elles. En el cas dels animals de companyia, la manca de protocols ha provocat situacions de perill en moltes ocasions, també per als seus posseïdors quan miren de recuperar-los. Ara es garanteix que les famílies que conviuen amb un animal tinguin accés sense cap restricció als diferents centres d'evacuació habilitats durant les emergències. D'altra banda, les instal·lacions destinades a l'explotació d'animals amb finalitats productives, com la ramaderia industrial, hauran d'integrar plans eficaços per l'evacuació. Una norma fins ara no contemplada que caldrà aplicar també als centres zoològics i als parcs on romanen en captivitat. Per la seva part, els animals silvestres poden veure la seva fugida impossibilitada depenent del tipus d'emergència. S'intentarà en aquests casos fer tot el possible per coordinar el rescat dels individus. La inclusió dels animals a la norma de protecció civil significa més coherència amb l'actual ordenament jurídic, que ara deixa de considerar-los béns o coses i els designa com uns éssers vius dotats de sensibilitat. I un vaixell provinent de Colòmbia roman aturat a Cadis amb 16.000 vaques enmig d'un control de drogues. L'entitat Verdemar, que forma part d'Ecologistes en Acción, va denunciar les condicions lamentables en què es trobaven 16.000 vaques dins del vaixell Maguashi Express. El buc va romandre detingut durant 3 dies al moll de Crinavis, dins del municipi de San Roque, a Cadis. El vaixell, un autèntic estable flotant, va salpar des de Colòmbia amb destinació a Egipte. Va navegar 15 dies per l'Atlàntic i, davant de la sospita que pogués transportar 5 tones de cocaïna, va ser obligat per l'Audiència Nacional a atracar el port per realitzar-hi una inspecció. Després de 3 dies d'escorcoll i sense rastre de la droga, el vaixell amb tots els animals va continuar el seu llarg trajecte fins a Egipte. Sembla ser que el benestar dels animals tancats i amuntegats enmig de les altes temperatures de l'estiu va passar una vegada més a un segon terme. La preocupació que va ser focus d'atenció va ser la forta olor que aquells tres dies arribava fins al municipi, així com l'augment de mosques o la por que les diverses dejeccions dels animals abocades al medi malmetessin les platges veïnes. En aquest programa hem explicat moltes vegades que el transport d'animals vius destinats al consum s'ha d'acabar. Cal transformar el sistema i emmagatzemar la carn a la línia de fred per posar fi al patiment de milions d'animals. L'ADA ho està demanant des de fa temps i ara es torna a fer la mateixa pregunta. Quins són els ocults interessos que romanen des de fa tants anys per no poder acabar amb aquesta situació? I Girona és seu del Congrés Internacional Ecostop sobre tractament d'aigües residuals. Aquesta setmana s'ha celebrat a Girona la 6a edició del Congrés Internacional Ecostop 2023, dedicat a les tecnologies sostenibles per al tractament d'aigües residuals. L'esdeveniment ha estat organitzat per l'Institut Català de Recerca de l'Aigua i la Universitat de Girona. S'ha reivindicat enguany el valor de les aigües residuals com una font regenerada en el context actual, que és marcat per la sequera i pel canvi climàtic. L'escassetat hídrica a Catalunya està destacant la importància de l'aigua regenerada. Es tracta de l'aigua depurada que rep tractament addicional i que pot tornar a utilitzar-se per recarregar aqüífers i per a usos industrials, municipals, agrícoles i ambientals.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
L'arbre més antic del món és un pi que es diu Matusalén i es troba ubicat a les White Mountains de Califòrnia. Per l'estudi dels anells del seu tronc, es calcula que la seva edat és de més de 4.800 anys. Segons aquests mateixos càlculs, al pi Matusalén li segueix un xiprer de més de 4.000 anys ubicat a l'Iran i es troba considerat un monument natural nacional. Es tracta de només dos exemples de l'antiguitat que poden arribar a tindre a algunes espècies d'arbres que es troben localitzats a diferents indrets del planeta, constituint així els testimonis silenciosos de la història del planeta i de l'evolució humana. A més de la seva majestuositat i bellesa, els arbres tenen una importància vital amb l'equilibri de l'ecosistema del planeta, ja que els arbres produeixen varietat de fruits i flors aromàtiques que generen oxigen, redueixen la contaminació, serveixen de protecció a molts animals i insectes, refresquen l'ambient i donen ombra. Els boscos ajuden a frenar l'escalfament de l'atmosfera i són reguladors del clima de la Terra. Ubicats a les ciutats, les agrupacions d'arbres poden reduir fins a 3 graus el nivell d'escalfament generat pels paviments del terra. La manca d'arbres genera zones buides i desèrtiques. Les zones boscoses de la Terra han disminuït en els últims anys, influint negativament amb el canvi climàtic i amb la desaparició de nombroses espècies que depenen d'elles.
Galeria dels ocells. Avui, Abel Julien, expert en ornitologia, professor i divulgador a través del seu blog, ens ajuda a conèixer els ocells i els seus cants. Abel, ens presentes ara un ocell que sona més familiar.
Sí, aquest és un ocell molt, molt comú i molt, molt bonic, que segurament els nostres oients que ja s'hagin iniciat un pèl en ornitologia la reconeixeran, que és la mallerenga blava. És un ocell que té aquest cant molt agut i curtet i amb un refilet que fa al final molt, molt característic, però a més visualment segur que la gent ja dic que s'hagi iniciat una mica i ja la coneixen, perquè és un ocell, com el seu nom indica, amb uns colors blaus al cap, té unes franges determinades i el blau és el color que domina. I és un ocell molt comú a tot el país, a tot arreu, tant a nivell de mar com a alta muntanya, com a tot arreu, tenim mallerenga blava, molt propera a les cases, a jardins. És un ocell que és fàcil fer-lo anar a menjadores, si els hi posem el menjar adequat, que principalment per aquests ocells, per les mallerengues, són cacauets, greix, pipes també, doncs llavors serà fàcil atreure-la a les menjadores i veure-la doncs davant nostra. També és un ocell que el podem tindre fàcilment en caixes niu. Si posem caixes niu, també jardins o boscos, etc., és freqüent que la mallerenga blava ens l'ocupi juntament amb mallerengues carboneres i altres mallerengues que són molt fàcils de veure. És un ocell que tenim com a catalogat com a sedentari a primera vista, però després resulta que ens arriben també a l'hivern molts exemplars centroeuropeus. Ens sembla molt sedentari perquè el veiem tot l'any, però no sempre són els mateixos, per dir-ho d'alguna manera, i a l'hivern ens arriba un influx important de tota Europa.
Doncs per identificar-la bé, tornem a escoltar aquest cant de la mallerenga blava.
Galeria dels ocells, amb la col·laboració de l'Abel Julien, expert en ornitologia. Més informació a www.aulainatura.cat. www.aulainatura.cat.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Avui us vull explicar una mica del Philadelphia Sound, perquè va tindre una gran importància dins de la música popular nord-americana. Neix als anys 70 a Filadèlfia, lògicament, al sud dels Estats Units, interpretada exclusivament per gent de color. És fruit de dos espavilats promotors musicals que formen una discogràfica i una banda, sempre la mateixa banda, que és la MFSB, i amb un planter de nous intèrprets exclusius, també crea un estil propi que renova l'estil soul per entrar més tard a la música disco. Escolteu-los amb If You Don't Know To Me By Now i Dirty Man.
Understand me like I understand you. Now, baby, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset our happy home. Like children, when we argue for the fight, hey, hey.
If you don't know,
if you don't know,
ooh,
our own funny moves. I've got mine. Woman, you got yours too. Just trust in me, like I trust in you. As long as we've been together, that should be so easy to do.
Never, 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 never know.
Hey, 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 hey.
Doncs no us heu perdut, sou aquí a La Veu dels Animals i la Natura, programa d'ONG ADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals aquí a Ràdio Estel. I arribeu just al temps per l'entrevista i avui parlarem d'un projecte, d'una fundació que ja porta molt de temps treballant, de recuperació de ballera fluvial, del curs fluvial d'un riu, en aquest cas el Fluvià. I per fer-ho parlem amb en David Serra Mitjana, que és director, president, fundador de la Fundació Fauna. David, molt bon vespre.
Bon vespre, què tal? Com aneu?
Doncs aquí mirant de difondre coses que feu, coses molt positives que feu entre totes les entitats com la vostra, com la Fundació Fauna, que hem posat ja en valor moltes vegades. I en aquest cas parlem del projecte Riu Fluvià. Explica'ns una mica com neix aquest projecte.
Mira, neix de la necessitat de que nosaltres estem just aquí a la Garrotxa i cada dia, per una cosa o per altra, ens hem de creuar amb el riu. Un riu que ja no existeix, perquè és un riu que ja no porta aigua, només porta aigua en aquells moments de que hi ha uns quants dies seguits que plou molt, però al cap d'un parell de dies ja deixa de portar aigua. Llavors, amb la necessitat de la pena que fa de veure el riu d'aquesta manera, doncs hem hagut de posar totes les peces sobre el tauler, intentar que totes les entitats, totes les administracions, l'ACA, els ajuntaments, per on passa el riu Fluvià, aquí a la Garrotxa, es posin mans a l'obra, ens reunim un dia i a partir d'aquí doncs, surtin unes idees per poder millorar l'estat d'aquest riu.
Es tracta d'un recorregut al riu Fluvià que neix al Grau d'Olot, a 920 metres d'altitud, passa per la Vall d'en Bas, per Olot, per la Vall de Bianya, per Sant Joan les Fonts, etc, etc, fins a un recorregut de 97,2 quilòmetres que desemboca a Sant Pere Pescador. I denunciàveu vosaltres, bé, constatàveu que precisament en el curs alt d'aquest riu no hi ha aigua. Segueix sent així, tot i les minces pluges dels darrers mesos, no?
Sí, sí. Mira, concretament, com tu comentes, neix aquí al Grau, és a la Vall d'en Bas, just a sota del Santuari de Cabrera, i a la que arriba, a lo que és la Vall d'en Bas, que és una de les zones on plou més de Catalunya, per posar un exemple, doncs plou el doble que Barcelona, i que per això se'n diu, doncs, des de fa molts anys, l'Orinal del Cel. Doncs és curiós que una de les zones on plou més de Catalunya, el riu, just en el seu tramal, quan tots els rius en el seu tramal porten aigua, aquí no en porti.
De fet, és, i bé, i per la constatació històrica, no és un riu que històricament ha servit i ha portat aigua, perquè ha servit per l'aprofitament tèxtil i per també petites centrals hidroelèctriques que hi ha al llarg del seu recorregut. Per tant, no podem dir que històricament sigui un riu deficitari.
Exacte. I a part d'això que comentes, doncs, també la quantitat de molins antics que hi ha a la zona de la Vall d'en Bas. Vull dir que això demostra que era un riu que portava un cabal important i que doncs, les masies el feien servir per moldre farina i altres tipus d'aliments.
Aquesta situació, David, suposo que s'ha agreujat, evidentment, aquest darrer any, o ja venim d'un temps arrossegant això?
Fa molts anys que està així. Mira, per posar-te un exemple, el meu pare, que ara tindria uns 80 i pocs anys, ell sempre em comentava, diu, nosaltres quan érem joves, a l'edat d'adolescent, diu, ens banyàvem aquí al riu. Diu, hi havia zones doncs, que hi havia gorgs, i ens podíem banyar tranquil·lament, perquè abans de piscina, en aquesta època, no n'hi havia. Llavors, jo me'n recordo de petit, i jo tinc uns 50 i pocs anys, doncs, de que el riu, quan tu hi anaves a veure'l, no portava tanta aigua, ja no hi havia gorgs, per tant, ja hi havia hagut una disminució del cabal, però continuava havent-hi aigua durant tot l'any. Des de fa uns, jo crec, uns 15 anys enrere, ha anat a menys. I en els darrers 5 anys, on hi ha molt de consum d'aigua, sobretot per lo que és la ramaderia i l'agricultura lligada a la ramaderia, llavors tot lo que és el nivell freàtic de l'aigua que hi ha a la Vall d'en Bas ha baixat tant que és impossible que amb les pluges doncs, la mateixa quantitat d'aigua que cau pugui arribar a lo que és el nivell de la llera del riu. Llavors, per això, la majoria de part de l'any, el riu aquest no porta aigua.
Doncs ara ens detenim amb tots aquests aprofitaments als quals també fas menció, però recordar que fins i tot el riu Fluvià va ser seu d'un projecte que finalment es va desestimar, com és la construcció de l'embassament d'Esponellà, als anys 70. Una Exacte. Població per la qual, bé, també és clau, és nucli d'aquest curs fluvial, i vol dir que, per tant, hi havia una quantitat i un cabal d'aigua que eren molt importants.
Exacte, sí, sí, és així. Mira, el riu Fluvià, on deixa d'haver-hi aigua, per tant, s'ha convertit en el que era un riu, ara en podríem dir el torrent Fluvià, perquè només porta aigua en moments de pluja. La resta de riu, des de la zona d'Olot fins a Sant Pere Pescador, el riu sí que és veritat que porta aigua. Esclar, porta molta menys quantitat d'aigua que la que hauria de portar. Perquè si hi ha el que és l'inici del riu, on neix el riu, i on tota aquesta aigua ha d'acabar amb el tram més baix del riu, si creus aquesta aigua, és lògic que la quantitat de volum d'aigua que portarà el riu en trams més baixos doncs ha disminuït també. L'altre dia ho comentava amb una persona a Sant Pere Pescador, que hi sol anar per les vacances i els caps de setmana, i diu és que la quantitat d'aigua que abans portava el riu Fluvià a la desembocadura, diu és que no té res a veure amb la pià.
Evidentment, tot això afecta a la fauna i afecta tots els hàbitats associats al riu. En els darrers dos anys, i per resumir tot el que dèiem, es calcula que ha plogut un 20% menys que de mitjana a la vall d'en Bas. I tots aquests cabals, que es calculen com a mitjana 1,5 metres cúbics per segon a Olot, 8,8 metres cúbics per segon a Esponellà, per exemple, 10 metres cúbics per segon a la desembocadura, que suposo que també han anat disminuint.
Sí, sí, han disminuït del tot. Llavors, tens una cosa, que amb uns 1.200 litres aproximadament de mitjana que poden caure aquí a la zona de la Vall d'en Bas i a la zona de Folgars, que és on neix el riu Fluvià, el fet de que hi hagi una disminució d'un 20% sí que és greu, perquè estem encaminats a que hi hagi un canvi climàtic i la tendència és que segurament plourà menys i quan ho faci farà de forma torrencial, però aquest tant per cent d'un 20% de 1.200 litres de mitjana per metre quadrat no haurien de ser, no són prou importants com perquè el riu deixi de portar aigua. I que aquí la conseqüència afegida a que plou menys és que hi ha un excés de consum d'aigua.
Doncs som-hi. Abans us recordo que parlem amb el David Serra Mitjana, que som aquí a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel. En David és president de la Fundació Fauna i estem definint aquest nou projecte del riu Fluvià. I parlem d'aquesta disminució de cabal i, per tant, què la ocasiona, què la crea en gran part aquests aprofitaments i en gran part també agricultura i ramaderia?
Mira, nosaltres creiem, això s'hauria de fer un estudi realment, doncs, quan posem totes les cartes sobre la taula i es decideixi tirar el projecte endavant, que per cert ha tingut molt bona rebuda als ajuntaments, els nous ajuntaments que s'han creat a partir de les eleccions municipals de fa pocs dies. Quan nosaltres posem totes les cartes sobre la taula, el primer que haurem de fer és mirar d'on ve aquest excés de consum d'aigua que es produeix a la Vall d'en Bas i a la zona d'Olot. Nosaltres creiem, sense cap estudi previ, creiem que això és degut... Nosaltres vivim allà i veiem com són les coses, per tant, ens en podem fer una idea, no? Aquí què ha passat? Que la indústria sí que ha augmentat, però no ha augmentat tant com perquè pugui afectar el volum de cabal d'aigua del riu Fluvià i fent que s'assequi. Llavors, què passa aquí? Doncs que els darrers 10-15 anys la quantitat de caps de bestiar que hi ha a la zona de la Vall d'en Bas i a la Garrotxa en general ha augmentat bastant. Tot el cultiu, o pràcticament tot el cultiu...
Perdona, David, estem parlant de caps de bestiar en extensiu o en intensiu?
Hi ha de tot, però bàsicament en intensiu.
Val.
Però d'extensiu també n'hi ha, i això és un altre tema que hauríem de parlar, perquè sí, també estan destrossant els boscos i és preocupant per la biodiversitat del mateix bosc que es veu afectada. El que et deia, doncs, l'agricultura, que és d'on també s'extreu molta aigua per regar, sobretot a l'estiu, a través de pous, i que cada vegada s'ha d'anar a buscar l'aigua més profundament, perquè no es troba aigua ja, això ha augmentat molt. I estem parlant d'una agricultura que ocupa el 90-95% de lo que és l'agricultura de la Vall d'en Bas. Per tant, tota la vegetació que es cultiva a la Vall d'en Bas es fa per crear menjar pel bestiar. Per tant, al final és que la indústria càrnica, des dels seus inicis, i des que es crea l'aliment per donar de menjar als animals de granja, fins a l'escorxador, que ara ho comentaré, doncs, es produeix una despesa hídrica molt gran, però molt.
És tot aquest sistema, evidentment, de rec, que doncs, són aprofitaments, és aigua que ha de sortir d'algun lloc, en aquest cas, doncs, del riu Fluvià. Comenta'ns Exacte. Això de l'escorxador.
Mira, l'escorxador, hi ha hagut una notícia de fa un parell de mesos, crec, màxim. Nosaltres ja ho veníem dient de feia temps, però el que costa en aquest món és que l'administració et faciliti segons quines dades, no? I a vegades no saps a quina porta has de tocar perquè te les donin. Doncs bé, ha sortit un estudi a la premsa que diu que l'escorxador d'Olot, que és un dels més grans que hi ha a Catalunya, està gastant més de la meitat de l'aigua que gasta tota la població de la ciutat d'Olot.
Déu-n'hi-do.
Només l'escorxador. Si aquí afegissis totes les empreses que estan relacionades al món de la càrnica, podríem dir tranquil·lament que en lloc d'una població de 33 o 34.000 habitants, que és la població d'Olot, doncs potser ara mateix estem parlant d'una població de quasi 100.000 habitants.
Parlaríem, doncs, que només aquest centre de Matança, en aquest cas, està consumint, doncs, això, que consumeixen uns 50.000 habitants a l'any, no? Que és la meitat, o més de la meitat, en aquest cas, de la ciutat.
Olot són uns 30, uns 35, crec, em sembla, aproximadament, no sé si són 34 o 35, doncs la meitat del que gasta ara mateix l'escorxador d'Olot és el que gastaria la meitat d'aquesta població. Però només l'escorxador, o sigui, sense tenir en compte la resta d'empreses que estan relacionades a l'escorxador. I l'escorxador fa 4 dies va demanar una ampliació del cabal, de poder estirar més encara.
D'aprofitament de l'aigua.
Exacte, perquè poder treballar matant més caps de bestiar, no? I se li va prohibir. I per això no ha pogut augmentar la capacitat que està preparada aquest escorxador, que és de poder matar uns 20.000 porcs al dia.
Doncs davant de tot això, vosaltres també heu fet un manifest, comenceu aquest projecte també, totes les dades també es poden seguir a través del web de la Fundació Fauna, fundaciofauna.witchsite, perquè és aquests llocs una mica més complicats, witchsite.com, fundaciofauna.witchsite.com, podeu també saber totes les dades. Però bàsicament aquest manifest, doncs, el que diu és això, no? Insteu, en primer lloc, a fer un estudi complet del que passa, no, David?
Exacte. Mira, arran d'aquesta adreça que has donat tan complicada, si es posa fundaciofauna.org, també funciona.
Ah, també funciona.
Hi ha un enllaç que t'envia la pàgina.
Ah, magnífic. Doncs recordeu això, que serà més fàcil, fundaciofauna.org.
Sí. Exacte. Doncs sí, a veure, primer de tot el que s'ha de fer és fer un estudi de mirar quin és l'estat actual del Fluvià. Jo diria que de 0 a 100, a la Vall d'en Bas és 0. Vull dir, així de clar i així de contundent. I llavors, en funció d'aquest estudi, s'ha de preparar tot un pla de gestió integral, però ja no només pensant en millorar l'estat actual del riu, sinó pensant en un futur, perquè hem de pensar que si la tendència del canvi climàtic ens fa arribar a situacions pitjors de les actuals, doncs hem de preveure això i no fer un pla de gestió integral de mínims, sinó que ha de ser de màxims, pensant en que potser els propers anys la situació encara s'incrementarà a nivell de clima. Llavors, l'altra cosa molt important és fer un pla de gestió perquè hi hagi un menor consum d'aigua. Mm. I això és bàsic, perquè si no es fa això, per més que plogui, si continua havent-hi aquesta extracció d'aigua de l'aigua del nivell freàtic del riu Fluvià, és que el riu Fluvià és impossible que pugui tornar a portar aigua com l'havia portat.
Clar, perquè és un sistema que a part té també molts afluents, la Riera de Falgàs, la Riera de Joanetes, Ridaura, etc, no? Rieres, torrents, afluents, boscos de ribera, tot això afecta la fauna, les espècies que depenen del riu, com peixos, amfibis, invertebrats, etc. I, evidentment, també l'aigua repercuteix en el benefici de les poblacions humanes. Per tant, és un tot, i si s'han de recuperar i conservar tots aquests hàbitats, evidentment calen molts estudis científics, també cooperació aquí de la ciència.
I tant. No, és bàsic que hi hagin experts i experts fora de l'administració, perquè ja sabem com funciona l'administració. L'administració, doncs, a vegades, per por de fer segons què, fa que les coses s'allarguin eternament i quan es pot començar a actuar, doncs ja fem tard, no? Mm. Per tant, aquí hem de trobar primer de tot l'interès, que jo crec que hi és, que tothom ha dit que sí. Llavors és, nois, quin finançament tenim per poder fer tot això? I a partir d'aquí, doncs, jugar totes les peces, i si cal finançament extern fora de l'administració, doncs hem de batallar per aconseguir-lo. Mira, en quant a la fauna del riu Fluvià, o sigui, tu ara comentaves, no?, peixos, o sigui, peixos, amfibis, crustacis que hi pugui haver, és que fins i tot és que no hi ha res. No hi ha res perquè simplement és que no hi ha aigua. I fa molta gràcia perquè a tots els ponts et trobes un cartell que et posa refugi de pesca. Que dius, aquí l'única pesca que puc fer és de quatre pedres que hi ha a la llera del riu.
Còdols, sí, en aquest cas.
Exacte. És que és així, o sigui, és que no hi ha aigua, no hi ha aigua. O sigui, és un riu sec que tu podries anar caminant des dels hostalets, que és quan ja es comença, o sigui, el riu a quedar sec, fins a Olot, podries anar caminant per la llera del riu i no et mullaries els peus.
Per solucionar tot això, cal conjuntar també administració, ciutadania, entitats ambientalistes, etc, i sobretot fer molta conscienciació també. Incidiu en això, per últim, ja, David, perquè és una eina bàsica també de cara a la pressió perquè aquest projecte, perquè tot aquest conjunt d'accions que s'han de fer es duguin a terme.
No, i tant. A veure, el que et dic, primer ens ho hem de creure. Jo crec que, arribada la situació que s'ha arribat, qui no ho vegi necessari, realment té un greu problema. I llavors, a partir d'aquí, agafar tots els mitjans possibles i implicar-hi a tota la gent de la Garrotxa que s'hi vulgui implicar, perquè és una cosa que ens afecta a tots. El riu Fluvià ha donat vida a la Garrotxa. I la gent que ara viu a la Garrotxa, les indústries que hi ha a la Garrotxa, els diners que hi ha a la Garrotxa, o sigui, tota la vida ja no... vida animal ni vegetal ni la natura, sinó la vida dels humans ha estat molt lligada al Fluvià. Fa molts anys que li donem l'esquena. Per tant, això s'ha d'acabar d'una manera o una altra, i és bàsic.
Esperem que acabi, esperem que pugui sortir a bon port aquest projecte. Nosaltres per això hi posem el nostre petit granet de sorra fent una mica d'altaveu i us emplacem a consultar més dades a través del web de la Fundació Fauna, www.fundaciofauna.org, i també fins i tot aquest estudi que hem citat on bé, es veu que l'escorxador, en aquest cas d'Olot, consumeix més de la meitat de l'aigua que necessiten els ciutadans de la ciutat, en aquest cas de la capital de la comarca de la Garrotxa. David Serramitjana, president de la Fundació Fauna, moltíssimes gràcies per intervenir i esperem finalment que això sigui un èxit.
Mira, només m'agradaria afegir una petita
tant,
coseta.
Sí.
La nostra idea és ara deixar passar l'estiu, s'han constituït els nous ajuntaments i a partir del setembre, doncs, la idea és asseure totes les parts i iniciar, doncs, unes converses perquè aquest projecte pugui tirar endavant. Doncs... I arribat aquest cas, doncs us tornarem a informar.
Esperem que les converses fructifiquin i, evidentment, ho seguirem. David, moltes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
El Philadelphia Sound, que tingué una arrencada fulgurant, amb Grammys de per mig, va aprofitar també unes noves tècniques de gravació. Fixa-se que té un so més metàl·lic. I aquell grup compacte d'intèrprets, és clar, quan van ser famosos, em refereixo al Barry White, The Three Degrees, The Blue Note, el Harold Melvin, etc., van voler volar per ells mateixos. La cosa va acabar malament, perquè, a més, els productors musicals foren acusats de males pràctiques al pagar perquè promocionessin les seves cançons. El que és indubtable és que dins del llarg recorregut de la música popular els hi correspon un lloc important. Escolteu-los en Me and Mrs. Jones i The Love I Lost. Ens retrobem a la propera, si Déu vol.
Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays a favorite song. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligation, and so you are. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much, it hurts so much inside.
Now she'll go her way and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Jones. Mrs. Jones. Got a thing going on. Gotta be extra careful. We can't afford to build our hopes up too high. I wanna meet and talk with you at the same place, the same cafe, the same time, and we're gonna hold hands like we used to. We're gonna talk.
Fets i amistats destacables amb els animals.
Avui us explicarem Martha. Martha, my dear. Marta, la meva estimada, és el títol d'una de les cançons que els Beatles van publicar dins la seva extensa obra musical.
Martha, my dear, though I spend my days in ocean, please remember me. Martha, my love, don't forget me. Martha, my dear.
Però potser el que és desconegut per una àmplia majoria és la identitat d'aquest personatge. La Martha va ser la gossa d'en Paul McCartney, una pastora anglesa. Quan va morir, després d'haver conviscut junts 15 anys, en Paul li va escriure aquesta cançó perquè el nom de Martha i l'estimació que sentia per ella quedés gravat per sempre en la història de la música. Paul McCartney, junt amb la seva filla Stella, són uns grans defensors dels drets dels animals.
Ells són un més de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel. La noció de bé comú incorpora també les generacions futures. Les crisis econòmiques internacionals han mostrat amb cruesa els efectes danyosos que comporta el desconeixement d'un destí comú, del qual no poden ser exclosos els que venen darrere nostra. Ja no pot parlar-se de desenvolupament sostenible sense una solidaritat intergeneracional. Quan pensem en la situació en què es deixa el planeta a les generacions futures, entrem en una altra lògica, la del do gratuït que rebem i comuniquem. Si la Terra ens és donada, ja no podem pensar solament des d'un criteri utilitarista d'eficiència i productivitat per al benefici individual. No estem parlant d'una actitud opcional, sinó d'una qüestió bàsica de justícia, ja que la Terra que rebem pertany també als que vindran. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, la sintonia de Ràdio Estel.
Falta d'escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.